A Ràdio Estel comença Àngels.
L'adolescència actual es defineix per un entorn marcat per la hiperconnexió i els canvis accelerats on els adolescents es mouen entre una mica el frenesí de les pantalles i el vertigen de les seves inquietuds. Segons dades recents, més del 80% dels joves utilitzen xarxes socials diàriament i gairebé la meitat hi dedica més de 3 hores al dia. Aquestes plataformes no només han canviat com es relacionen, sinó també com perceben el món i a si mateixos. A més, un estudi apunta que el 60% dels adolescents reconeixen haver experimentat una certa ansietat o estrès relacionats amb la pressió social i acadèmica, agreujada per l'exposició constant a models de perfecció a internet. Per tant, les coses canvien, els temps canvien i estem en aquesta societat. Avui, reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a 8:15 del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, doncs ens posem en marxa. Bona tarda a totes i a tots. Tenim en marxa ja un nou capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges i per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest és un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra, la producció, qui us parla, Rafa Sanahuja, a la redacció i locució, i tenim la clau de tot plegat al control tècnic i al muntatge musical. Es diu Paula Moreno. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
En l'era digital actual, els adolescents s'enfronten a nous reptes que afecten el seu desenvolupament i benestar, com dèiem a l'inici. Segons certs estudis, el 70% dels adolescents de 14 anys tenen ja accés il·limitat a pantalles durant el seu temps lliure, fet que pot influir i que, de fet, influeix en la seva salut mental i també física. Per aprofundir en aquesta temàtica, en aquest tema tan interessant en els dies que corren, doncs avui conversem amb José Ramón Ubieto. Ell és psicoanalista i autor del llibre Adolescències del segle XXI, del frenesí al vertigen, de l'editorial editat per la UOC. Ubieto ha dedicat la seva carrera a l'estudi d'aquesta infància i adolescència i ha analitzat les noves tecnologies i els canvis socials, com impacten en aquestes etapes de la vida. I ja el podem saludar. José Ramón, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Ja ho saps.
Ara em deies, quan s'ha tancat el micro, has estat molt optimista perquè has dit que són 3 hores de pantalla al dia, però segons tu són més, eh?
Sí, hi ha molts estudis i va variant, però aproximadament si calculem unes 5 hores, però els adults 4 i mitja, eh?
Els adults 4 i mitja?
Els adults 4 i mitja, sí.
Mira,
posem el focus en els infants i els adolescents, però no ens adonem que el segrest de l'atenció que procura la virtualitat és una cosa que ens abasta a tothom. Joves, infants, adults...
Mira, jo arran d'aquesta entrevista, quan vaig començar a llegir sobre tu i sobre el llibre, a mi m'interessa molt. Jo sóc pare d'adolescents, de preadolescents, i és un tema que estem molt a sobre, no?, a casa. I vaig mirar, perquè tinc accés a la quota de pantalla que ells tenen, i clar, fins ara el de 13 anys no tenia mòbil. Ara té un mòbil perquè ja es desplaça sol i allò de que estigui comunicat, etc. I estava mirant i, bueno, quota de pantalla de la darrera setmana crec que era una hora al dia. No està malament. Jo vaig dir, bueno, doncs no anem malament. I la gran també, que té 16 anys, estava per aquí la cosa. Clar, els caps de setmana puja una mica. Perquè tenen el temps marcat de tal hora a tal hora i l'aprofiten. Tenen un temps per jugar, per veure vídeos i tal. Com veus aquesta... O sigui, anem bé com a mínim a casa o...?
Sí, el que passa és que quan diem pantalles, volem dir televisió,
la tele també,
ordinador, tablet, videoconsola...
Tot.
Tot el que és una pantalla. Sí, són xifres les que tu dius molt per sota de la mitja, que és molt més alta i que és també molt variable. Hi ha un factor que jo assenyalo al llibre, que no s'ha d'oblidar que és un factor social. Els estudis que nosaltres hem fet, que ja han estat diversos al llarg dels darrers anys, hem comprovat com els barris desfavorits, el consum de pantalles és el doble que els barris benestants, per la raó de que els barris desfavorits, moltes vegades la conciliació familiar laboral no és fàcil.
Clar.
Hi ha mares soles a vegades que arriben a casa molt tard, que no tenen temps ni de cuidar ni de vigilar i que a més ja els hi va bé que estiguin entretinguts per no anar al carrer o no, per no fer altres coses. I per tant aquí el consum és molt alt perquè també les activitats extraescolars són la meitat que un barri com a Sarrià-Sant Gervasi on es consumeix la meitat de pantalles i el doble d'activitat extraescolar. És a dir, que la presència cada vegada més és un luxe.
I clar, com afecta aquest... ja sé que la pregunta és molt àmplia, però si pots fer algun punt, algun petit resum, com afecta aquest accés gairebé il·limitat, no?, del que parlem, a les pantalles en el desenvolupament emocional i social dels adolescents?
Bueno, afecta de moltes maneres. Podríem dir que hi ha una afectació general i confirmada per tots els estudis científics que tenim, que és el que fa en relació a l'atenció, la concentració. Aquesta és una economia de l'atenció, com es diu, no? Per tant, aquestes empreses tecnològiques guanyen diners monetitzant la nostra atenció. És a dir, hem d'estar connectats permanentment perquè contra més temps passem a les pantalles, més dades els hi oferim i, per tant, més guanys tenen. Aquesta colonització, jo li dic segrest perquè veritablement es tracta d'un segrest, una colonització de la nostra atenció, impacta d'una manera decisiva en tots, però si ara ens centrem en els adolescents, doncs els hi treu una hora i quart de son cada dia. Durant la darrera dècada els adolescents han perdut una hora i quart de son. Els hi afecta en que s'han perdut certs vincles familiars que es substitueixen per les pantalles. No és el cas vostre perquè esteu sensibilitats, però hi ha moltes famílies que expliquen a vegades a la consulta doncs, que un veu la tele, l'altre mira el mòbil mentre estan dinant o l'altre fa una altra activitat també vinculada a les pantalles. No? Els hi afecta també, sobretot en el rendiment acadèmic, en les dificultats de lectura i de comprensió lectora, perquè llegir a pantalla no és el mateix que llegir el paper. Els afecta el sedentarisme, ha augmentat també la tassa d'obesitat perquè cada vegada hi ha menys activitats de moviment i més sedentàries. I després, anímicament, els afecta perquè encara que a dia d'avui no tenim cap dada que digui d'una manera fehacient i fiable que les pantalles estiguin provocant trastorn mental, sí que sabem que exacerben vulnerabilitats que existeixen. És a dir, una noia que tingui una certa problema amb la seva imatge corporal, té molts números, evidentment, si està molt connectada a Instagram, de que aquests problemes s'agreugen i puguin esdevenir amb un trastorn de conducta alimentària, perquè ella no veu la seva imatge només, veu la seva imatge i la de milers de noies, algunes reals i altres virtuals, que tenen una imatge fantàstica. Per tant, la comparativa per ella és contínua, massiva i immediata. No hi ha una mediació, no és com en un temps analògic que un podia dir, estic una mica grassoneta, no? Tu què en penses? Bueno, sí, però si fas una mica d'exercici i tot això, i mira, després de tot, qui està molt bé, diguem-ne, no? Aquest tipus de raonaments que implicaven tenir un temps per anar pensant aquestes coses, les pantalles aboleixen el temps, el suprimeixen, per tant, tu et mires i veus ràpidament com és l'altre. I això se t'imposa, és com una veritat. No? Les noies són així de guapes i jo no. I si tu tens, diguem-ne, ja problemes abans, els pots agreujar. Si tens sentiments precaris de la vida, com molts adolescents a través del moment de crisi, els pares no em fan cas, tinc problemes a l'escola, no acabo d'entendre'ns amb els amics i, a més, amb una noia que sortia m'ha deixat i el meu amic m'ha fet no sé què. És a dir, si et trobes un moment així, que és relativament habitual, i ja no estàs massa fi, diguem-ne, ja no tens prou solidesa mental, doncs tens molts números per pensar a través de les pantalles i dels xats que trobaràs allà d'autolesions, d'ideacions suïcides, que no seria una mala idea fer-te dany. No? I per tant, diguem-ne que les pantalles agreugen les vulnerabilitats que ja són. I les persones més vulnerables i les adolescents molt vulnerables tenen riscos, evidentment, de caure en tentacions com poden ser autolesionar-se i fins i tot ideacions suïcides. Eh? Ja dic que no és ni molt menys un efecte automàtic ni per tothom, però com a la vida passava abans, no? Qui prenia més drogues? Doncs el que ja tenia alguns problemes i que trobava amb el consum de drogues una falsa sortida als problemes, no? Perquè se n'oblidava, li semblava que havia perdut la timidesa. És a dir, que això que ja sabem, que quan un té vulnerabilitats un estímul extern, com pot ser un tòxic, la s'agreuja, doncs això passa a les pantalles.
Clar. Escoltant-te, José, la pregunta que em ve al cap, tinc aquí moltes que m'he preparat, però ara la tecnologia actual, les pantalles, pot arribar a ser saludable? O sea, tenim la... la pregunta és... No, perquè és que veritablement dius, bueno, sí, pot ser una eina, no? És una eina, però en mans de les persones humanes que som, no ens enganyem, som dèbils i tenim una tendència doncs, a deixar-nos portar i quan te n'adones, tu ho estaves dient, no és d'un dia per l'altre, és una cosa progressiva, doncs estàs enganxat a coses o coses que et fan mal i aquest panorama que tu has dibuixat, especialment centrat amb els adolescents, doncs és molt dur. Jo crec que és la realitat, estic amb tu, però és molt dur. La pregunta és, què fem amb aquesta tecnologia? Pot arribar a no afectar-nos d'alguna manera? S'ha de tenir com molta voluntat, imagino.
Mira, l'emperador Francisco José anava a cavall i quan li van ensenyar el tren va dir, però això és un desastre, no? O sigui, la gent ja no anirà a cavall. Bueno, anava ell. Molta gent no anava. No?
Ja no anava, val.
Evidentment, no podien anar a cavall. No?
Sí.
I, clar, era una queixa una mica estèril, perquè és evident que el tren ja havia arribat i no desapareixeria el tren perquè el senyor emperador no li agradés. No? Aquesta tecnologia, la digitalitat, forma part d'una realitat que jo al llibre qualifico com a figital, amb F, perquè és un híbrid entre físico i digital. És a dir, no tenim dos mons paral·lels. Potser el 2007, quan Steve Jobs va presentar el seu iPhone, encara teníem la idea de que hi havia dos mons. Tu podies viure més o menys al marge de la virtualitat, fer la teva vida, de tant en tant podies anar a fer alguna mena de foto al Facebook.
A un cibercafé.
Sí, podies anar a un cibercafé, podies fer alguna escapadeta, diguem-ne, no? Però això ja no és així. Això ja fa temps que hem passat aquesta pantalla, diguem-ne, no? Com diuen els videojocs. I ara vivim a un món que, ho vulguem o no, és un món digital, és un món híbrid, en el qual tu, per comprar un llibre, un viatge, per pagar el rebut de la teva escola...
I per empadronar-te.
Per empadronar-te, per qualsevol gestió amb l'administració, per enviar una factura, per qualsevol cosa necessites fer-lo digitalment. I no només això, sinó que els hospitals depenen de la digitalitat. Si ara mateix, com ja ha passat, hi ha un hacker que segresta el control d'un hospital, doncs l'hospital ha de pagar immediatament perquè posa en risc moltes operacions, totes les històries clíniques, és a dir que no podem tornar enrere. Ara, això vol dir que hem d'acceptar les coses com són? No, evidentment no. Cada vegada que la societat hi ha hagut una disrupció tecnològica, hi ha hagut unes quantes, no? Schumpeter, un economista, diu que hi ha hagut sis, que aquesta és la sisena ola tecnològica, és a dir, el sisè moment en què ens veiem que hi ha alguna cosa que canvia radicalment el moment anterior. No? No és una millora, és un canvi radical. Llavors, necessitem un relat. Hem d'explicar-nos, la societat s'ha d'explicar per què serveix aquesta tecnologia, quina funció té i quin control tindrem nosaltres d'aquesta tecnologia. Va passar amb la impremta, a la màquina de vapor, i quin ha estat el problema? Que la indústria, molt generosa, ens ha donat aquest relat i ens ha dit, mireu, això és per connecting people, per fer-vos la vida fàcil, perquè tothom estigueu connectat, no cal que pagueu, podeu tenir un compte de correu electrònic, us ho regalem, gratuït, una xarxa social, us ho regalem. Llavors, tots hem anat allà encantats de la vida, perquè, a més, fixa't que és una tecnologia que apenas té regles. És a dir, qualsevol pot obrir-se un compte i començar a insultar el president del govern. No hi ha cap problema. És anònim, pots posar-te, potser et troben, però tens una VPN, estàs ubicat a Singapur, en fi, és tot, diguem, massa fàcil. No? Clar, ara ja, afortunadament, hem començat a adonar-nos de que hi havia una part fosca, que hi ha una part fosca, que hi ha coses molt interessants a les xarxes socials i que els adolescents poden trobar coses interessants. No? Poden trobar nous amics, poden trobar informació, poden fer projectes de creativitat. Hi ha una pàgina com Wattpad que té 95 milions de lectors i en aquesta pàgina doncs, les dues escritores bestseller mundials, com la tejana Colleen Hoover o la mallorquina Joana Marcús, han sortit de Wattpad. Eren noies que escrivien allà. La gent escriu, ho penja i la gent mira, ho llegeix, és a dir, que hi ha coses interessants. No? Ara, el problema és que hem d'assumir que nosaltres hem de posar les regles, no hem de quedar-nos amb aquest relat que ens han donat. No? I què vol dir les regles? Doncs les regles vol dir que aquesta tecnologia ha d'estar al servei d'uns principis que nosaltres definim com principis vàlids, no? La privacitat. Aquestes xarxes socials no els agrada molt la privacitat. No? Volen que tu pengis totes les fotos, les dels teus fills. Tal. Tu no penges les fotos al teu balcó. No? La gent no passa pel carrer veu les fotos de la comunió. No?
Absolutament.
No ho fa ningú, no? Doncs per què ho fem? Perquè jo parlo molt amb pares i amb adolescents, els convido a vegades a xerrades i sempre es queixen del mateix. Els meus pares han penjat moltes fotos meves i mai m'han demanat permís. No? És a dir, no són conscients, ni els adults ni els de l'empremta digital. No? No són conscients tampoc de que un principi bàsic és el principi del respecte. Tu no vas insultant a la gent. En canvi, a X, a la xarxa
sí, la de Musk.
Antiga Twitter, la Elon Musk, tu pots insultar qualsevol, i de fet ja ho fas. No només aquesta, altres també, però aquesta és principal. La diversitat és un principi bàsic, fonamental. Tu has de conèixer coses diverses, has de conèixer que el món és divers. Les xarxes no t'ho faran, l'algoritme mai et presentarà un món divers, perquè li interessa un món que es repeteixi, en el qual tu estiguis alienat. No? TikTok és la gran xarxa social actualment perquè té el millor algoritme de repetició. És a dir, tu t'enganxes i sap què et convé i què voldràs veure. No? És a dir, que aquest és el repte que com a societat tenim ara mateix. Construir un relat en el qual quedi clar que aquesta tecnologia només ens serveix a nosaltres a partir dels principis. Perquè si deixem que aquests principis els posi la indústria, doncs és evident que la indústria no té cap interès més enllà de l'econòmic. I ho acabem de veure, com ara mateix, no? A Nord-Amèrica, davant d'unes eleccions i davant un candidat que la indústria tecnològica odiava, doncs ara resulta que està encantada perquè ja calcula els beneficis que li reportarà.
Home, en la presa de possessió, o com vulguis dir, de Donald Trump, la imatge, no?, de tots els oligarques tecnològics allà, un darrere de l'altre, no faltava cap, a mi em va donar una impressió, em va donar molt, no sé com dir-t'ho, no mala espina, em va esfrair una mica de dir què està passant aquí, no?
Bueno, és una mostra que les xarxes socials no estan pensades per connectar la gent ni estan pensades per donar sortida i treballar amb l'alteritat, amb l'altre. Estan pensades, bàsicament, per guanyar calés i per produir efectes, interferències polítiques, com les que Elon Musk porta molt de temps fent, i altres.
José, entens, perdona, jo sé que ho estàs detectant, però em tens hipnotitzat, perquè és que aquest tema, a mi com a pare i com a persona, perquè jo no només vaig mirar la quota de pantalla dels meus fills, vaig mirar la meva també, i era prou més alta. He de dir que aquí a la feina estem molt connectats mitjançant WhatsApp i al final aquestes coses també compten, no? Però sí que vaig dir, déu-n'hi-do. Ara, quan mirava les aplicacions, gairebé tot era WhatsApp. Això em va tranquil·litzar una mica perquè sé que li dedico moltes hores a això. Vull, abans que marxis, i et demano una mica de brevetat perquè se'ns acaba el temps. La meva filla ha patit una mica, ara ho té com molt acceptat, inclús sent una mica orgullosa. Perquè totes les relacions i converses del seu voltant, 16 anys, però això li passava amb 15 i amb 14, tenien un punt neuràlgic, que era Instagram. O sigui, si no estaves a Instagram, pràcticament tampoc et podies relacionar a la vida real. I en aquest sentit, bueno, vull conèixer alguna reflexió teva al respecte.
Nosaltres pensem, perquè som puretes, no? Persones una mica grans, pensem que a vegades que els adolescents estan allà per passar el temps, per mirar jocs, que és una pèrdua de temps, no? En realitat estan per més coses i estan per resoldre tres qüestions fonamentals. Qui soc jo i què desitjo? La identitat, i la troben allà, sobretot en els influencers. La pertinença, jo sóc un friqui o sóc una persona com els demés i per tant és important estar a Insta, perquè si no estic a Insta, qui sóc? No? El sentiment de pertinença, aquest que teníem nosaltres a la parròquia, al futbol o qualsevol tal, sí. Doncs aquestes comunitats són virtuals. No? I després, per una qüestió fonamental, que és què faig amb el meu cos i la meva sexualitat. I la digitalitat t'ofereix des del porno fins a moltes altres qüestions. No? Per tant, és un joc, és una nova realitat en la qual troben respostes a preguntes. Que a vegades aquestes respostes són molt equivocades o molt poc pertinents, sí, però les busquen. I per tant hem d'acompanyar-los en que les busquin de la millor manera possible i sobretot no hem d'oblidar que les pantalles només és una part de la seva realitat, que hi ha la presencialitat. Però aquesta presencialitat l'hem d'afegir amb l'atenció i el desig. No n'hi ha prou amb estar. Hem d'estar atents a allò que els hi passa, no? I hem d'estar amb el desig d'acompanyar-los. I a vegades la presència simplement pensem que és estar-hi, i això és el que els adolescents cada vegada reclamen més, que estem per alguna cosa més que per vigilar-los, per sermonejar-los o per amonestar-los.
José Ramón Ubieto, psicoanalista, autor del llibre Adolescències del segle XXI del Frenesí del Vertigen, editat per la UOC, un llibre que, com podeu comprovar, s'ha de comprar sí o sí, s'ha de llegir amb atenció i s'ha de reflexionar al respecte. Moltes gràcies per venir a Radio Estel, aquí al programa Àngels. Molt interessant. Jo faria una segona i tercera part. No vull que tornis tant, però a lo millor més endavant podem retomar la conversa, perquè estic segur que se'ns han quedat moltíssims matisos a la recàmera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. És l'amor batllar el meu llit i ser
serà bonic deixar aquest cos a terra. Voldria fer una reflexió final d'aquest programa. A mi em porta a pensar en la importància de tornar a les coses una mica essencials, aquelles que ens arrelen i ens connecten amb nosaltres mateixos i amb els altres, però sense aquesta com ho has dit?
Digital.
Passem a lo físic. Entrem una mica més a lo físic, al moment que estem vivint. Jo crec que ens aniria una mica millor. Estem en un món ple de soroll digital, pantalles, pressions socials. Els adolescents sovint es veuen atrapats en un corrent que els arrossega, allunant-los d'aquells petits moments que realment donen sentit a la vida. I cal descobrir-los, cal redescobrir-los i cal lluitar perquè els tinguin i perquè sàpiguen fugir d'aquest relat que les pròpies xarxes ens han donat i fer el nostre propi relat perquè sigui tot saludable i positiu. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana. Adéu-siau. D'aquest present, d'aquest present.
He vist l'amor batllar al meu llit. Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.